l'Info Migdia.
Molt bon dia, és dimecres 9 de maig del 2018. Obrim edició de l'Info Migdia parlant d'una petita vila de la illa de Mallorca, que és el destí de bona part de la colla de geganters i grallers de Calella, que aquest cap de setmana participaran a la cercavila organitzada per la seva festa major, per la festa major de Campos. Això comporta un fet excepcional, la sortida de Calella dels gegants de la ciutat, en Quirze i la Minerva. Us ho expliquem ara mateix, us parlem Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri, com sempre, avançarem continguts en titulars. Doncs en parlarem amb el cap dels geganters i grallers de Calella, amb Emilio Garrido, que serà un dels aproximadament 40 membres de la colla que assistiran a aquesta cercavila gegantera.
Que es farà a Campos, una ciutat de 10.000 habitants pròxima a Llucmajor o Porreres, on aquest cap de setmana aterraran els geganters de Calella.
I la bandera blava, que tornarà a onejar aquest estiu a la platja de Garbí.
És un dels distintius més rellevants i prestigiosos a nivell internacional que garanteix la qualitat ambiental del litoral, de la sorra, l'aigua, serveis i els accessos. A Calella només s'hi serà Garbí, perquè la platja gran, i això està molt penalitzat, i continua havent la bossa d'aparcament de vehicles.
Els amics del Parc del Mau plantaran un castanyer a l'espai dins dels actes de celebració del seu 90è aniversari.
Ho ha explicat Josep Maria Jué, el portaveu de l'entitat, en una entrevista al programa La Ciutat, en la qual també ha explicat com n'és important el catàleg local d'arbres i ha dit quins són els exemplars que al seu entendre haurien d'incloure.
I al tram final de l'informatiu parlarem amb l'Associació de Famílies amb Nens Oncològics, que reclamen celeritat a les administracions a l'hora de reconèixer el grau de discapacitat que està establert per llei.
Hi ha un temps d'espera d'aproximadament 6 mesos i des de la FANOC demanen que s'atorgui de forma immediata i tan bon punt es faci el diagnòstic de la malaltia en l'infant o adolescent. En parlarem amb la treballadora social de l'associació, Pilar Barona.
Els gegants de Calella són a la vila mallorquina de Campos. Es tracta d'una de les poquíssimes ocasions, gairebé comptades, diria, en què en Quirze i la Minerva surten d'aquí de la ciutat per assistir a alguna celebració. Els acompanyen un grup important de membres de la colla gegantera, gairebé 50 persones. Algunes ja són allà, d'altres s'hi desplaçaran aquest cap de setmana, com seria el cas del cap de colla dels geganters de Calella, l'Emilio Gallego, a qui podem saludar ara. Bon dia, Emilio.
Hola, bon dia.
Què hi aneu a fer a Campos?
Què anem a fer a Campos? Mm-hmm. Pues anem a fer una trobada, una cercavila que anem a fer allà.
Mm-hmm.
Quan va ser el Montgeranter, van vindre els de Campos aquí i és una torna que tenim que fer. Mm-hmm. I fins ara no he pogut anar-hi a Campos.
Vaja, diríem que és una mica una de les condicions que entre les colles geganteres teniu, que retorneu les visites, no? Una qüestió de cordialitat.
Sí, és cordialitat. Sí, normalment fem això. Es venen i llavors nosaltres anem. Mm-hmm. Fins ara no havíem pogut. Crec que des de l'any 2010 va ser sortit el final del món gegante, però ja fa 8 anys que tenia aquesta torna i al final aquest any per fi hem pogut tornar-li aquesta trobada.
Mm-hmm. Es celebra alguna cosa important aquest cap de setmana allà a Campos?
Bueno, ells fan la festa major a Campos, que és una fira que tenen allà, i el diumenge fan la cercavila.
I en Quirze i la Minerva participaran d'aquesta cercavila, però, segons tinc entès, el dia abans, el dissabte, es faran una recepció oficial.
Sí, fan l'Ajuntament, fan la recepció oficial a totes les colles que anem, i nosaltres pues, tenim la sort que, a part d'anar nosaltres com a colla, portem l'Eleo i la Cubilla de Calella, que són de la colla gegantera, i llavors anem tots a la recepció.
Jo deia al començar que poques vegades surten de Calella, en Quirze i la Minerva. Si no recordo malament, em corregiràs, Emilio, van anar a les festes de la Mercè i també assisteixen als actes de Ciutat Gegantera i Para de Comptar.
Quirze i Minerva surten només cases excepcionals. En aquest cas, la colla té que aprovar que poden sortir i només surten a la ciutat. El que passa que en cases excepcionals, com fa 2 anys a la Mercè de Barcelona, o ara aquesta sortida, que era una sortida especial, el seu era sortir amb els gegants de la ciutat amb representació de la ciutat de Calella.
El fet de desplaçar el Quirze i la Minerva es fa garantint la seguretat i que arribaran i tornaran bé.
nosaltres vam desmuntar els gegants, nosaltres vam ficar dintre de la furgoneta, ben lligats, ben acomodats, perquè arribin Sa i Estalvis a Mallorca i després tornen igual. Fegar mosques i en pau. Anem dos gegants grans, dos gegants petits i dos caps grossos.
N'hem volgut parlar avui amb el seu cap de colla, amb l'Emilio Gallego. Que vagi molt bé.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
La platja de Garbí ha revalidat la bandera blava, una notícia que es donava a conèixer ahir a última hora de la tarda. Aquest és el distintiu que en garanteix la qualitat mediambiental i que fa anys va perdre el tram de la platja Gran, on hi penalitza el fet de permetre-hi l'aparcament de vehicles. El programa de bandera blava avalua la preservació de l'entorn natural del litoral, la qualitat de l'aigua, la seguretat i també els elements per garantir-ne l'accés per tothom. El Tribunal Internacional de la Fundació d'Educació Ambiental ha concedit altres 8 banderes blaves al Maresme, dues per Malgrat, dues per Pineda i Caldes d'Estrac, una per Sant Pol i una altra per Canet.
L'obtenció d'aquesta qualificació és el resultat de les mesures que a nivell general i cadascun dels ajuntaments realitzen quant a mesures de gestió de les zones de bany en els sistemes de sanejament, les mesures de control i també inspecció de medi hídric. L'estiu del 2017, prop del 93% de les zones de bany litoral de Catalunya van obtenir una qualitat de l'aigua excel·lent segons el balanç de l'Agència Catalana de l'Aigua. A banda de les banderes blaves per les platges de Catalunya, també n'han rebut 22 ports esportius, entre ells el Club Natació Albalís de Sant Andreu de Llavaneres i el Consorci Port Mataró al Maresme.
Més coses. Els amics del Parc del Mau plantaran un castanyer per commemorar el 90è aniversari de l'Espai Natural. Volen que sigui un arbre al voltant del qual s'hi reuneixin les escoles de Calella cada tardor i amb motiu de la celebració de la castanyada, sobretot ara que 3 dels centres estan instal·lats ben a prop del que és el pulmó verd de la ciutat. Ho ha explicat el portaveu del grup de voluntaris mediambientals, Josep Maria Jué, avui en una entrevista al programa La Ciutat.
El pròxim 10 de juny es celebrarà el Parc del Mau la festa del seu 90è aniversari i la plantada d'un castanyer commemoratiu serà, en paraules de Jué, una de les accions més boniques que preparen.
Pensem que el parc, avui havent-hi les dues escoles estan a prop, o tres escoles, no? Perquè hi ha el Sala i Cru, la Minerva i l'escola Pia, doncs pugui haver-hi com algun arbre referent. A més, és una de les festes més maques que es fan a les escoles,
sí,
no? Quan arriba
clar,
tots sants i així, tothom
tant.
Està pensant en les castanyes i així. I a vegades doncs, has de marxar lluny per trobar castanyers, no? Per sort aquí tenim el Montnegre, que també n'hi han, i a la Riera de Calella hi ha també alguna àrea que n'hi han de castanyers, però pensem que en el parc doncs, n'hi ha de veure. El volem plantar per allà on avui hi ha aquella àrea de gossos, perquè tenim la sort que ja hi ha una font i aigua, perquè el castanyer és un arbre que requereix un nivell d'humitat elevat, doncs intentarem protegir-lo.
La festa d'aniversari del Parc del Mau arrencarà a les 9 del matí amb una visita guiada per mostrar els resultats del treball fet pel grup de voluntaris, les actuacions musicals d'un cor de gospel i un grup de veneres, demostracions a càrrec de les escoles de la ciutat i un dinar de carmanyola.
Doncs avui també durant l'entrevista al programa, Jué ha detallat quins són els diversos exemplars d'arbres que hi ha a Calella, no només al parc, i que considera haurien d'incorporar-se al catàleg local a fi i efecte de protegir-los pel seu valor natural i patrimonial. Ha explicat que ja hi consten les alzines i algun pi pinyoner, també els eucaliptus que hi havia al passeig del carrer de Mar.
Considera que s'haurien d'incloure ara els exemplars segons el concepte de comunitats.
Jo hi afegiria, si això depengués de mi, doncs, comunitats, no pensaria només doncs, en un arbre en concret, sinó pensaria en un àmbit doncs, que té una riquesa natural important i que hi ha arbres, però que és l'àmbit no, el que s'hauria de protegir. Penso doncs, en un arbre que també baixa de climes humits, com és el cerver. Protegiria potser doncs, algun tipus de suro, que tampoc hi és avui en el catàleg. Protegiria doncs, potser alguna comunitat d'ametllers, que és com l'arbre també tradicional de l'agricultura al nostre país.
Jué ha posat l'accent sobre el procés de transformació dels boscos del Maresme amb una evident substitució de les espècies que fins ara eren predominants com a conseqüència del canvi climàtic.
Els pins els hi està passant, que són els primers afectats del canvi climàtic. Si us hi fixeu, la zona de Canet, la creu de Canet, si aneu per l'autopista ho veureu, que tot el bosc està marró. Hi ha un estudi que m'ha arribat aquesta setmana, justament, del CREAF, del Centre de Recerca Forestal de Catalunya, que és una, diríem, és com una entitat vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona, on parla que en 70 anys tot el que és la costa de Barcelona pot tenir les temperatures que el mes de juliol hi ha a Sevilla.
El portaveu d'Amics del Parc del Mau ha dit que la conservació dels boscos passa per reconèixer el valor que té la natura a les nostres vides.
I quatre eurodiputats catalans portaran al Parlament Europeu la concessió de noves llicències per pescar corall vermell a la Costa Brava i la Costa del Maresme, una informació que els traslladàvem la setmana passada. És una decisió del govern espanyol que ha aixecat les crítiques del territori, d'aquí del Maresme especialment, que recorda que es tracta d'una espècie en perill d'extinció. Davant d'això, Josep Soler, Ernest Urtasun, Ramon Tremosa i també Josep Maria Terri Cabres preguntaran a Brussel·les si la decisió compleix la normativa i si pensa prendre alguna decisió al respecte.
En l'escrit es destaca el rebuig que la decisió del govern espanyol ha despertat a la societat, així com a la comunitat científica i ecologista, també als ajuntaments i càrrecs locals. Josep Maria Terri Cabres ha explicat que els permisos que ha concedit el Ministeri són il·legals, a més de remarcar que tot plegat és fruit de l'aplicació del 155 a Catalunya.
A mi em sembla il·legal el que ha fet el govern espanyol, perquè el govern espanyol no podia decidir sobre coses del govern català, llevat de com ho estan fent ara, per cop d'estat, diríem, oi? Perquè han decidit que poden intervenir en qualsevol cosa, i en aquest sentit, és clar, mira, el que fa un cop d'estat fa el que li sembla.
Esquerra ha posat en marxa una campanya per denunciar que s'hagin donat 12 nous permisos per extreure corall vermell del fons marí entre Arenys de Mar i Begur. Tal i com va anunciar la portaveu del grup municipal, Cristina Gómez, donaran ressò a la iniciativa presentant també mocions demanant la retirada de les llicències.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
I avui els hem de parlar d'una nova acció groga aquí a Calella. Va ser durant la tarda i nit d'ahir dimarts quan es van col·locar diversos elements de color groc per reivindicar l'alliberament dels líders socials i polítics empresonats pel procés d'independència. Principalment van fer-ho a l'entorn de la Riera Capaspre, on s'han embolcallat pilones i també fanals de la via pública, una acció a càrrec de membres del CDR de Calella.
Al fil d'això també han aparegut pintades al mur que separa el carrer de Mar i la via del tren, però no de color groc, sinó negre, i sobreposades a grafits que s'havien fet anteriorment per representar la bandera espanyola.
I s'estén la iniciativa ciutadana que els comentàvem ahir de posar garrafes d'aigua per evitar els orins dels gossos.
Els veïns del carrer Sant Joan van ser els primers en posar garrafes d'aigua a les portes de les seves cases i botigues. Ara s'estès també al carrer Jubar, el tram comprès entre Batlle i Creus. La mala imatge i les males olors que provoquen els orins dels gossos preocupen a la ciutadania, que han decidit imitar els seus veïns i col·locar ampolles amb l'objectiu que els gossos passin de llarg. Segons els propietaris dels establiments comercials del carrer Sant Joan, aquesta iniciativa comportat una reducció dràstica dels orins dels gossos, fet que ha comportat també que més calellencs s'hi sumin.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Aquests dies hem sabut de la reclamació que fan les famílies de nens amb càncer per tenir dret a subsidis des que se'ls diagnostica la malaltia. Això passa per un canvi legislatiu que actualment depèn de que es formi govern a la Generalitat de Catalunya. De tot plegat en volem parlar avui amb l'Associació de Familiars i Amics de Nens amb Càncer, la FANOC. La Pilar Barona és la seva treballadora social i la podem saludar en aquests moments. Bon dia, Pilar.
Bon dia.
Legalment ja es contempla el reconeixement d'un grau del 33% de discapacitat. El problema és el temps que es triga a fer-se efectius les ajudes que se'n deriven de tot plegat.
Sí. El que tenim és una llei que el que marca és que en aquests casos, quan tenim que fer el reconeixement de la discapacitat d'un oncològic, tenim que esperar 6 mesos per valorar seqüeles i que realment donin un baremo de discapacitat. Serien a 6 mesos a partir del temps que el nen està diagnosticat o a 6 mesos de cirurgia. Què reclamem nosaltres? Doncs que aquest reconeixement de discapacitat sigui en el moment del diagnòstic. Per això, el que fem des de cada una de les comunitats d'Estat espanyol, intentem que cada comunitat tiri endavant una proposta no de llei demanant que hi hagi aquesta valoració de discapacitat en el mateix moment en què es diagnostica la malaltia. Quan tinguem aquestes propostes no de llei ja aprovades, es podrà pressionar per fer una modificació de llei, d'aquesta llei. El que passa és que bueno, estem en una situació ara complicada i clar, tot això es farà molt més. i és difícil, no?, posar en marxa aquest dispositiu. Ho tenim molt clar nosaltres com a associació, el que veiem és per la qualitat de vida dels nostres nens i les nostres famílies, i això passa perquè aquestes famílies puguin gaudir dels recursos necessaris en aquell mateix moment, quan realment el nen és diagnosticat, que no tingui que esperar-se no sé quants mesos per poder gaudir de tots aquests recursos públics que en aquell moment són els que donen aquesta qualitat tant al nen malalt com a la família. L'Organització Mundial de la Salut ja defineix la discapacitat com una restricció o una ausència de capacitat per realitzar una activitat dintre o fora del marge que ens considera normal. Nosaltres entenem que els nostres nens, en el moment que estan diagnosticats per un càncer, són nens que ja no estan dintre d'aquest marc de normalitat, i per això volem que aquests nens puguin gaudir d'aquest tant per cent de discapacitat per d'alguna manera equilibrar i tenir i rebre totes aquestes ajudes que fan que torni a normalitzar-se, entre cometes, la seva situació.
Recursos com, per exemple, quins, Pilar? A més clar, de prestacions econòmiques, no entenc?
Clar, és que estem parlant d'entrada de que si un nen està diagnosticat de càncer, i això per nosaltres ja és un cas excepcional, té que ser valorat de forma urgent perquè està vivint una situació desfavorable. En el moment que aquest nen té aquest reconeixement de la discapacitat, d'entrada pot gaudir de prestacions econòmiques com una prestació que dona l'INSS, que és per fill amb discapacitat, que això suposaria que són 1.000 euros de la Seguretat Social a l'any. Si aquest nen, a part d'un germà, aquesta família ja passa a ser família nombrosa. Entonces, serveis i prestacions que també es deriven del fet de ser família nombrosa. Aquesta família també podrà gaudir d'una sèrie de descomptes, d'una sèrie de reduccions a nivell de renda perquè existeix un membre de la família que porta una discapacitat. Ja parlem de 1.200 euros que es poden retribuir de forma gradual durant els 12 mesos sempre en valoració econòmica, o reduir de la quantitat que es té que pagar en renda. O sigui, estem parlant realment de prestacions econòmiques que són importants. A part d'això, també hi ha altres serveis. El fet de tenir un grau de discapacitat, que no solament pot ser un 33%, estem parlant per nens amb càncer que no vagin més enllà d'un 33%, però sí que és veritat que hi ha altres nens, per exemple, que tenen tumors cerebrals o que passen per trasplantaments de modelos, que poden tenir més seqüeles i podrien tenir més d'un 33% de discapacitat, que això suposaria també altres tipus d'ajudes, com poden ser ajudes de fisios, ajudes des de serveis socials, etcètera. Després té que mirar quin és el baremo i quin és el grau de discapacitat de cada nen. Però sí que és necessari que això sigui a l'inici. Per exemple, un tema que a nosaltres ens preocupa molt, el tema de la mobilitat reduïda. Tenim nens que en el seu moment se li va diagnosticar la discapacitat quan tocava, als 3-6 mesos, i després aquest nen té que demanar una revisió perquè probablement aquest nen té que sotmetre a un tractament de molt veloç, i aquest trasplantament suposa que aquest nen quedi en una situació de mobilitat reduïda. Doncs el tenir que tornar a revisar aquest nen per poder aconseguir el certificat de mobilitat reduïda perquè els pares puguin aparcar en aparcaments de 10 minuts és pràcticament dramàtic. I això passa perquè necessitin molts mesos perquè tornin a entrar en la llista d'espera, que sempre hi ha cues d'espera, i li poden donar aquest altre reconeixement, no?, de mobilitat reduïda. O sigui, entenem que realment hi ha un bon una bona llei que contempla totes aquestes, totes aquestes situacions diferents, això és correcte. El que no estem d'acord és en el tempo. Això és el que falla. I per això la reclamació és que siguin diagnosticats en el mateix moment que es posa nom i cognom a aquella malaltia del nen, que en aquests casos estem parlant sempre que són malalties oncològiques o hematològiques.
És molt evident la necessitat que tu ara mateix explicaves d'ajustar el que és tots els tempos de la burocràcia a les necessitats que tenen les famílies per alleugerir la seva situació dins tot el daltabaix, no?, que provoca el diagnòstic de la malaltia, i el factor econòmic en aquí hi juga un paper molt important. Avui ens volem fer ressò, per això la trucada a la FANOC, ressò de la vostra reclamació, i deixa'm, Pilar, que per acabar recordi que vosaltres vau néixer l'any 1987 justament per donar suport i per acompanyar els nens, els adolescents i també a les famílies amb diagnòstic de càncer infantil, i casa vostra és la casa dels Xuclis. Què és això?
Exacte. La Casa dels Xuclis és una casa d'acollida que està al costat de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on venen a passar temporades amb nosaltres aquelles famílies desplaçades que viuen fora de la nostra regió sanitària i que per indicació mèdica necessiten estar al costat de l'hospital. És una casa preciosa, assumim a 25 famílies, i el criteri és, evidentment, sempre és un criteri mèdic. I realment aquí contemplem, i des que tenim la casa contemplem cada dia, aquests canvis físics, socials, emocionals que pateixen els nostres nens. Per això som tan insistents en fer aquesta reclamació, perquè no solament estem parlant d'una malaltia que suposa que aquest nen portarà un portacat i tindrà una seqüela, sinó suposa que hi ha hagut uns canvis familiars i per aquest nen, brutals. No podrà anar al col·le, la família es tindrà que desplaçar, un dels pares tindrà que deixar de treballar. Tot això és el canvi. I tot això és l'altra mirada que nosaltres donem. Anem més enllà de la mirada mèdica pura i dura, i per això volem que tots aquests recursos, aquestes famílies, puguin gaudir-los des de l'inici d'aquesta malaltia i que estiguin protegits durant tot el transcurs i tot el tractament, que, per desgràcia, en general és bastant llarg. Estem parlant d'un o dos anys tranquil·lament.
Pilar Barona, treballadora social de la FANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens amb Càncer. Molta sort des de Ràdio Calella a la vostra reclamació. Gràcies per explicar-nos-ho.
107.9 FM. Decofred, des dels anys 80, empresa dedicada al servei de l'hostaleria, fred industrial i aire condicionat. Subministrament i instal·lació de tot tipus de maquinària d'hostaleria i restauració. I també, en totes les seves variants, equipaments de climatització i extraccions de fum. A Decofred sempre li proposem les millors solucions per equipar i climatitzar el seu negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella, a la mateixa Nacional 2. decofred.com.
Nou Peugeot i Cockpit?
A punt.
Advanced Grip Control?
Comprovat.
7 seients?
Configurats.
Preparats?
Preparats.
Llançament en 3, 2, 1...
Nou SUV Peugeot 5008. Entra en una nova dimensió.
Peugeot Pineda Autoteller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme.
facebook.com/Radio Calella. Twitter @Radio Calella TV.
Una i gairebé 54 minuts. Seguim en directe a l'Info Migdia d'avui dimecres 9 de maig. Direm que l'Escola de Música de Can Llobet ha preparat una setmana de classes obertes perquè les persones interessades puguin veure com funciona l'escola i decidir si volen apuntar-se de cara al curs que ve. Serà del 21 al 25 de maig i justament el divendres 25 tindrà lloc una activitat nova aquí a la ciutat. Serà un taller de producció musical amb ordinador. L'objectiu és que sigui una prova per convertir la producció musical en una nova assignatura de l'escola de cara a l'any que ve.
En una entrevista a l'Info Vespre, la directora de l'Escola de Música Can Llobet, Lourdes Bartrolí, ha explicat en què consistirà aquest taller.
treballar des d'un altre punt de vista, tenint en compte les noves tecnologies, com s'està treballant a nivell de, també de composició musical, que és a través d'un ordinador, no? I per tant són també, diguem-ne, com obrir un ventall a altres realitats de la música que estan havent-hi, són superfefaents, i és evident que això està passant, i que també engloba a tot un ventall potser de persones, tant de joves com adults, que tenen aquests interessos, aquestes inquietuds, que no pensen únicament en tocar un instrument, sinó que també els agrada crear aquestes melodies o sons i ells mateixos ser creatius amb tot aquest aspecte, no?
Hi poden participar adults i joves a partir de 12 anys. Les places són limitades. Per inscriure's, cal enviar un correu electrònic a mcanllobet@gmail.com o trucar un dels dos telèfons habilitats. La setmana de classes obertes és una manera de donar a conèixer l'escola a les persones que s'estiguin plantejant fer música. Podran assistir com a espectadors a les diverses classes que s'imparteixen.
Compartir, convidar, obrir les portes a tothom qui vulgui per conèixer què és el que estem fent a l'escola. Tenir totes les curiositats, és allò que dius, sempre m'hagués agradat veure una classe de violí, de big band, de grup instrumentals, de corda, de vent, classes d'instrument, per totes les edats. Per tant, diguem-ne, aquell que tingui curiositat més enllà de que li he fet gràcia sempre, doncs també és donar-nos a conèixer que aquell qui tingui ganes, que s'estigui plantejant de fer música, senzillament és això, és convidar a tothom qui vulgui a venir a conèixer-nos, participar de les nostres classes, veure com treballem.
També es podran veure els assajos de la Big Band que es va crear per acompanyar la processó de Setmana Santa, de la qual la directora de l'escola n'està molt orgullosa.
Volia ser l'embrió i aquest embrió ja està donant fruit. Senzillament és això, jo ja vaig dir que seria banda barra Big Band perquè, diguem-ne, els repertoris són repertoris diferents, però que tot és complementari, no? I tot i cap. I per tant, doncs, com que d'acabar Setmana Santa a que acabi el curs, relativament queden, han sigut 6-7 assajos, però molt, diguem-ne, molt intensius, perquè el que farà és que ja els veurem el dia 8 de juny, que fem el concert de final de curs a la plaça de l'Ajuntament, ja veurem aquesta Big Band en concert. Per tant, és molt guai perquè, diguem-ne, es veurà, diguem-ne, dos estils que han sonat amb 3 mesos de diferència i que s'estan treballant molt i assajant molt bé perquè els temes que presentin doncs, estiguin fets amb absoluta dignitat.
L'1 de juny començaran les inscripcions a l'Escola de Música, primer per als alumnes i després per la gent que hi entri de nou. Al setembre tindrà una nova oportunitat per apuntar-se.
I en els esports direm que Sofia Schwanzang, la palista del Club Tenis Taula Calella, s'ha proclamat campiona de la segona divisió del Campionat del Món.
Que ha tingut lloc a Suècia del 29 d'abril al 6 de maig. Sofia Schwanzang feia equip amb Gàlia Borac, Maria Xiao i Anna Garcia. El conjunt de Dani Torres tenia com a objectiu pujar a la màxima categoria, una fita reservada a les dues primeres classificades. La selecció espanyola no va perdre cap encontre i va guanyar la final contra Turquia per 3-0.
Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
Acabarem amb el temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
La previsió amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, bon dia. Ahir novament vam tenir alguns ruixats a primeres hores de la tarda. De tota manera, avui s'espera un temps una mica més tranquil, encara amb nuvolades, difícilment amb precipitació, si alguna gotellada serà molt puntual i principalment cap a l'interior del Maresme. Amb vents que bufaran fluixos, bàsicament del sector sud-sud-est, i la situació marítima que estarà dominada pel marejol, amb petites àrees de maror poc importants. Les temperatures d'aquesta passada nit han baixat una mica. Avui les màximes, però, continuaran força suaus i arribaran a valors de 22 a 23 graus a les hores centrals del dia. De cara a demà dijous, esperem que continuï la situació dominada per la bonança. Amb ambient assolellat a la comarca, hi haurà alguna nuvolada a la tarda, no esperem precipitacions i amb temperatures que continuaran molt suaus de dia. De nit baixant una mica, però de dia altre cop tindrem màximes de 22, puntualment als 23 graus. Temperatures primaverals dintre la normalitat per l'època de l'any. De cara a divendres també s'espera un temps tranquil. Dissabte la situació canvia, sobretot a l'última hora del dia. Durant bona part de la jornada dominarà el sol, però cap a la tarda veurem com s'incrementen els núvols i de cara al vespre, a primeres hores de la nit, esperem xàfecs de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca i que, a més, localment podran ser de moderada forta intensitat, amb unes temperatures que dissabte a última hora del dia baixaran.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per a la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Net i Polit.
Acabem. Més notícies actualitzades al llarg d'aquesta tarda aquí a la sintonia de Ràdio Calella Televisió. Nosaltres hi tornarem demà 2:15. Els esperem ara les notícies en xarxa. Adéu-siau.